Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Bon dia, benvinguts a Sortint del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un programa de reflexió on compartir i difondre experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Comencem! Avui parlarem amb les famílies i de les famílies. Sortint del Cercle és un programa que expliquem la salut mental en primera persona des del punt de vista de qui pateix la malaltia perquè pugui donar a conèixer la seva experiència. Però, a part de la persona que pateix la malaltia directament, també la pateixen les famílies, que són els que conviuen cada dia amb aquesta persona, poden veure com evoluciona a millor o a pitjor i qui pateix les crisis quan hi són. Avui tenim amb nosaltres dos familiars que volen compartir la seva experiència, la Maria i el Pedro. També tenim la Mireia, la treballadora social del Servei de Rehabilitació Comunitària. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Molt bé. Abans de que tot comencés, teníeu algun dubte o sospita de que hi pot passar alguna cosa amb el vostre fill o filla? Pedro? Tenia una vida normal i hi ha un moment en què se li diagnostica una malaltia, en aquest cas sí, la teva filla.
Sí.
Quan es va diagnosticar, va ser una sorpresa o ja hi havia alguna cosa que notàveu que no acabava d'anar bé del tot?
Notàvamos que la cosa no iba bien del todo. Pero claro, hasta que no los médicos no le encontraron lo que era, pues sinceramente nosotros tardamos mucho en... O sea, sufrimos mucho también, pero lo importante era encontrarle a ella lo que tenía.
Sí, y va a pasar molt de temps amb això.
Sí, de 2 a 3 años. Claro, esto...
Es un desgaste.
Es un desgaste. Mi mujer, pues, demasiado desgaste para mi mujer. Y bueno, hasta que lo encontremos, pues empezamos a llevarlo mejor. Mejor en el sentido de que sabíamos lo que tenía.
Correcto.
Y claro, pero de todas maneras cuando venía la crisis,
claro,
tiene la crisis, pues
el dubte fa molt mal,
no sabes cómo actuar. Porque nadie me, ni a mi mujer ni a mí, no asesoraban sobre esto. Y claro, cuando tenía la crisis, ¿qué hacías? No sabías qué hacer. Y era muy duro para nosotros, era muy duro. Y más para mi mujer, porque era una persona muy, o sea, muy sensible, enseguida se venía abajo. Y claro, pues ella pues se sentía a veces que decía que ella pues podía tener la culpa o podía, pero no. Yo le decía, pero nosotros no tenemos culpa de nada. La culpa que podemos tener es de no saber cómo ayudarle. Es lo único que te puede sentir culpable, pero de los demás, estamos ahí. Que no podía dejarla de la mano de ella, decir, voy a dejarla y ala. No, tienes que estar ahí al pie de ella y decirle, tú puedes y puedes tirar adelante.
Correcto, muchas gracias. Para la situación está muy mejor.
Sí, sí. Desde que venimos aquí al SRC, pues esto ha mejorado mucho. Ella se encuentra muy, pero muy bien, o sea, hablamos de todo lo que tenemos que hablar, del tema, del TLP, o sea, no tenemos problema de decir, oye, vamos a hablar de esto. Nos ponemos a hablar y hablamos y solucionamos lo que tengamos que, que... Porque claro, yo también voy al GAN de Lérida y allí pues hay personas también que tienen muy...
Hi ha molta varietat.
Sí, sí.
Sí. Moltes gràcies. Maria, i en el teu cas, i en el del teu fill, va ser una sorpresa el diagnòstic o és una cosa que ja veieu venir?
Bueno, el diagnòstic no hi és, tot i que
sembla vale, un problema, sí, el seu problema.
És totalment diferent. Ja t'he comentat que el nostre era un problema d'addicció. Quan vam veure l'alcohol, ja de seguida ja va veure que la cosa no anava bé, vull dir, bona jove, ja tenia 20 anys, eh? Mm-hmm. Vull dir, és dir, tota la joventut l'havia passat bé, però llavors ja vam pensar, ja ho veiem, això no pot ser, bueno, allò que anaves controlant, però no. Mm-hmm. Després ja hi va haver pues, tòxics o alguna cosa, i la cosa es va anar complicant, es va accelerar, i bueno, quan al final, vull dir, aquí nosaltres ja no hi podíem fer res, perquè si no, però la família tampoc no som experts, com podeu tractar, doncs, bueno, vam mirar per doncs, bueno, buscar algun centre d'aquests que pogués anar de recuperació o alguna cosa, i llavors ell al veure que volíem fer això, ens va marxar de casa. Mm. Llavors, vull dir, no hi vam poder fer res, ens ha estat 7 anys fora, semblava que sí, perquè ell va, sempre va vindre perquè Balaguer, bueno, treballar i tot això, va estar amb una noia, es van casar, però després, clar, el problema d'ahir continua, i pues, ens van separar. Llavors, clar, ell va dir no, jo m'espavilaré, viure sol i tot això, però aquell any, l'últim any, va ser pitjor. Llavors, sí, quan vam enterar, doncs, pues, bueno, ell ja, doncs, pues, pues estava molt malament, estava ja sense casa, vull dir, bueno, abandonat de la mà de Déu, pobret. I clar, que ho vam fer, el seu germà va dir primer que tot dia de seguir cap a casa. I llavors, quan va arribar a casa, bueno, tampoc no sabíem res, vull dir, què podem fer, però bueno, ja ens vam trobar amb tot, que tenia tot de visites als metges, que ja estava en mans d'aquell cap a Balaguer. Mm-hmm. Llavors, pues, el doctor, que bueno, la primera visita hi va anar el seu germà, a la pròxima, que van ser molt ràpids, ja hi venia jo, i llavors vam dir que és que el problema, ara el tenim, que ell no recorda de res. Mm-hmm. Jo recordo, no, res, no et podia explicar res, tenia molt poca memòria, havia perdut l'habilitat, mans, altres coses. Llavors ell ens va derivar pues, cap al centre. Mm-hmm. I bueno, pues, a partir de, bueno, entre el medicament, ell està a casa, ell està controlat amb la família, i anar al centre pues, ha sigut la clau. Per nosaltres ha sigut una gran tranquil·litat el saber que ara, no sé, pots fer alguna cosa. Sí. No havíem pogut fer mai res i ara, pues, bueno, l'acompanyem. Ho fan ells, ho fan des del centre, el cuidado, bueno, tot això. Molt bé, molt bé.
Fem notar als nostres oients que tant quan el Pedro com la Maria parlen del centre es refereixen al servei de rehabilitació comunitària, que és un servei que està al cap de Balaguer i depèn de l'Hospital Santa Maria de Lleida, en què les persones que venen aquí i venen voluntàriament, no és un ingrés, és com un servei de dia, però una mica diferent, que després ja ens ho explicarà potser millor la Mireia,
sí.
En què fem activitats per desenvolupar aquelles coses de les que anem una mica més coixos. Està personalitzat perquè no tothom té els mateixos problemes.
Sí, totalment. I treballar sobretot també la recuperació de la persona, no? Pues hi ha hagut una situació, algun daltibaix a la vida, en aquest cas ha sigut la malaltia, no? Que probablement hi ha hagut una desestabilització, llavors la persona ha arribat a l'SRC i el que fem és, juntament amb la persona, treballar la seva recuperació i perquè la persona pugui ser totalment funcional en el seu dia a dia i, per tant, treballar totes aquestes habilitats. I l'habilitat cognitiva, que ara parlava la Maria, de l'atenció, la memòria, no? La concentració, que per la malaltia s'ha vist afectada. Mm-hmm.
Molt bé. Ja tots dos us heu avançat a la següent pregunta, que era, si mireu enrere, què hem après, com ha evolucionat. És a dir, tots dos heu parlat que el canvi més important i a millor ha estat poder venir aquí al servei de rehabilitació comunitària, però què és el que heu après de tot aquest procés, de tota aquesta fase de problema, dubtes, no saber què fer, no saber què, primer no saber què passava, després no saber què fer? Què és el que heu après? Heu sortit reforçats amb alguna cosa nova que abans no tinguéssiu?
Pues sí. Muchas cosas. Porque de no tener nada aquí a tener un espacio donde poder apoyarte... Uh-huh. Pues sinceramente es que te sientes en la vida muy, muy reforzado. Porque es lo que digo, si no tienes a nadie que te diga, oye, tienes que andar por aquí, pues te encuentras perdido. Pero si tú vienes aquí y te dicen, mira que la Silvia tiene que ir por aquí, pues tienes un apoyo y ese apoyo pues te hace a ti mismo, porque claro, el día a día es duro para ti, pero si tú tienes un apoyo, lo llevas mejor, lo llevas mucho mejor. O sea, no, y venir aquí es lo mejor que nos ha pasado. Venir aquí al alcalde Balaguer, sinceramente, estábamos en Barcelona y sí que la atendían a la Silvia, tenía cada mes tenía una visita con la psicóloga, pero aquí está muy bien. O sea,
Tu també et sents més fort, entenc, més
sí,
capaç,
sí,
més empoderat.
Sí, perquè, claro, al ver a mi hija, que está mucho mejor, que la ves, que tiene ganas de salir, uh-huh. y llega la hora de levantarse y se levanta, o sea, no tengo ni que llamarla. Uh-huh. Esto, para mí, pues, me siento, pues no veas, como padre, pues, lo más grande. Uh-huh.
Molt bé, Maria?
Sí, doncs mira, actualment, que és el que diu ell. No es pot explicar la sensació, suposo que tots ens trobem igual, els pares, vull dir, quan ells venen aquí i saps que tu ens sentim reforçats, no sabies què fer, vull dir, i se marxa de les mans. I ara, a part d'això, la tranquil·litat que et queda, perquè no ets tu sol que és de batallar amb aquest problema. Aquí el centre, bueno, el servei de rehabilitació, pues ell el que diu també, com ell ve molt content, vivia sempre està al cas de les coses, el canvi que també més que res que hem notat amb ell, que torna a parlar molt. De petit era molt parlador, després amb tots els problemes molt tancat. Uh-huh. I ara, pues, bueno, allò, miqueta en miqueta, va guanyant, vull dir, i la relació amb casa, clar, amb els germans i amb tot, vull dir, està molt apoyat. Uh-huh. I nosaltres també, vull dir, l'hem punyat moltíssim.
Molt bé. Quins canvis a millor heu notat a la vostra familiar, pues que és més capaç de fer coses, sí. No es queda tancat. Molt bé. Després, una altra cosa. Hi ha persones que davant un problema de salut mental, sobretot a nivell familiar, i sobretot si es tracta dels fills, tenen un sentiment de culpabilitat, que es pensa que tenen la malaltia perquè han fet alguna cosa ells malament. Us ha passat això a vosaltres, Maria?
No, a mi no. No, no, en cap moment m'he sentit culpable. Vam uh-huh. fer sempre el que vam poder uh-huh. i ho estem fent. I no jo sola, sinó el meu marit i els fills germans i els nebots, inclús, perquè ja té nebots de 23 anys, vull dir, uh-huh. que estan molt amb ell i com que també hem de fer a casa i treballar a casa, bueno, tots, amb el seu germà i amb el seu nebot, molt bona relació i, uh-huh. i molt bé.
Pedro?
Sí, jo no me siento, ja te lo he dicho antes, no me siento culpable.
Sí. Abans has comentat que la teva dona sí se n'havia sentit.
Bueno, claro, no, era muy sensible.
Sí.
Claro, ella a lo mejor, esto es lo que me decía, es que nosotros, no, yo decía, no, tú no te tienes que sentir culpable de nada. ¿Qué culpa? ¿Sabes? Uh-huh. Dinos qué culpa, porque lo que tenemos que hacer es mirar que nos ayuden y saber cómo llevar esto.
Correcto.
Esto es lo que tenemos que hacer. Si tenemos alguna culpa, tiene que ser esto, que no sabemos llevar esta malaltia, o sea, no és altra cosa.
Mm-hmm. Sí que és veritat que moltes famílies, no, de vegades nosaltres ens hi trobem, que el pensament aquest de què hem fet malament o què hem fet malament perquè aquest familiar o el nostre familiar, en aquest cas, hagi passat això, no, i hagi tingut aquesta malaltia, que hem fet malament. Això apareix moltes vegades.
No sé, vull dir, en el cas jo diria que no, mai m'he sentit culpable, perquè no sé si és, bueno, és igual, tothom som el que m'ho compteixa, però vull dir, soc creient, i no crec que és una cosa, crec ni que era un càstig de Déu, tampoc, és el destí de la persona, mm-hmm. i vull dir, tota persona té alguna coseta o altra, perquè si tu vas mirant al voltant, mm-hmm. nosaltres tenim aquest pel de la vora, pot tindre un altre, mm-hmm. i pues, algo que ve... un destí, jo crec que amb el destí és el destí de la persona i res més, no culpabilitat cap.
I sobretot un problema que porta a aquesta culpa és que voler fer un excés de coses i voler fer com per compensar això i fa que el familiar s'autocarregui de molta més feina de la que li correspon i també pot estar acabar malament o fins i tot una de les coses que ajuden molt a la recuperació és el fet de desenvolupar una autonomia i si no també sabem distingir quina és la part del fill, quina és la part de la malaltia i saber trobar una distància adequada serà molt més difícil per tots poder-ho portar.
Moltes vegades també, clar, una vegada arriba el diagnòstic, no, és una cosa que desconeixem, és una situació que no ens hi hem trobat mai, ningú en parla i quan se'n parla fins ara o fins fa poc se'n parlava malament, no? Llavors apareix i moltes sensacions de la família és negació, negar que hi ha aquest problema, sobreprotegir el familiar, no? Mm-hmm. Ha passat això, doncs ara jo t'ajudo i estic per tu, però en el sentit de potser massa extrem de sobreprotegir i no promoure l'autonomia, com ara deia el Jordi, no? Bueno, la reacció de la família pot ser diferent per un membre inclús per la resta de membres. Uh-huh. Un sentiment pot ser diferent per tothom.
I això va molt lligat a la falta d'informació, que és un problema que portem arrastrant des de dècades en tema de salut mental i que últimament s'ha fet molt esforç. Hi ha hagut, per exemple, diverses campanyes de la Marató dedicades a la salut mental. Aleshores, abans de tindre el cas del problema de la teva filla, Pedro, sabies que existia aquesta malaltia? N'havies vist o parlat amb una altra persona?
No, o sea, más bien se sentía... Esta persona está un poco tocada, ¿no? Pero es que en casa no habíamos escuchado nunca. Habíamos tenido otro tipo de... Tenemos mi suegro que tenía... También era alcohólico. Uh-huh. Y bueno, y lo llevábamos a San Boy. Uh-huh. Y aquello siempre nos decía, llevarlo allí a los loqueros. Que esto era una palabra muy... Pero te estoy hablando ya, pues, de un montón de años.
Claro, estem parlant aquí d'estigma, que suplim, suplim la ignorància amb creences danyines i que són perjudicials, tant per la persona que ho pateix, entendre què li passa, com la persona que conviu, poder entendre què passa i com i on buscar ajuda. En el teu cas, Maria, t'ho pregunto, perquè ja has dit que en aquest cas ja és una cosa bastant coneguda, perquè bueno, hi ha moltes persones famoses i no famoses que ho han patit. Mm-hmm. Potser sí que et preguntaria on vas veure la diferència en què potser feia un consum exagerat a que tenia un problema i necessitava ajuda professional. On vau veure la diferència?
No sé com dir-ho, això. Vull dir, veiem que la cosa, doncs, el que diem, no anava bé. Mm-hmm. Llavors sortia, clar, era soltar ells, o bé, posen el cotxe cap aquí. Petits accidentets, vull dir, una cosa així, doncs, bueno, aquesta nit, però després això ja es va anar, va complicant, després ja vam veure que hi havia una altra addicció, mm-hmm. i llavors sí que vam dir, bueno, aquí sí que no s'hi pot fer res. Bueno, l'alcohol semblava que, mira, encara... Bueno, el cap de setmana, vull dir, una cosa controlable, però després ja no. I llavors, en aquell moment, o sigui, ja vam fer tots els passos, bueno, quan anava assessorant, vam anar preguntant, sobretot també al metge de capçalera i a l'infermera, que vull dir, superbé, però llavors va dir, i a tot arreu vam consultar, si ell no vol, era major d'edat, no podreu fer res. Mm. I ell, doncs, no volia que ell no feia per res, segons ell. Allò era normal. Mm-hmm. I no vam poder fer res.
D'acord. Aleshores, aquí també volia comentar aquí des del Servei de Rehabilitació Comunitària tenim unes tasques orientades a les famílies. Maria, si ens les pots explicar?
Sí, bueno, des del Servei de Rehabilitació Comunitària, vosaltres, Maria i Pedro, ja ho sabeu, no? Nosaltres fem una entrevista inicial a la família per conèixer-la i saber una mica també, bueno, la situació al domicili, i llavors després fem entrevistes familiars de seguiment per veure com estan anant a casa, quines coses podem millorar, no? I per anar tots en conjunt cap a un objectiu comú, tant la primera persona com el familiar com des del servei. I també fem el grup de famílies, que la fem una vegada al mes, i allà és un grup multifamiliar on les famílies poden expressar com es senten, com estan, el patiment que han viscut, cap on van, i nosaltres també com a professionals orientem una mica, expliquem les malalties que hi ha, no? els símptomes que hi poden haver, quines situacions es poden trobar a casa, no? I llavors compartim una mica d'experiència entre tots.
Mm-hmm. I fora del Servei de Rehabilitació Comunitària, què més poden trobar?
Bueno, des de l'Hospital Santa Maria sí que oferim el ProEMFA, que és un grup de famílies adreçada a les famílies, i es divideix en 10 sessions on imparteix cada sessió un professional del Santa Maria diferent, pues, un psiquiatre, treballador social, psicòleg, educador, terapeuta, infermers, diferents professionals fan la sessió, la imparteixen, i és com un psicoeducatiu per famílies, on així els familiars poden trobar eines i estratègies per al seu dia a dia.
I expliquem pels nostres oients que un psicoeducatiu és un tipus de curs on donem informació de la malaltia, perquè la principal ajuda a poder millorar és entendre què ens passa, què ens fa estar malament i què estem fent per estar bé. Aquest coneixement és bàsic i ja fa uns quants anys que s'hi està donant molta força i molta empenta en aquest sentit, perquè si ens limitem a obeir les ordres del metge o del psicòleg, psicòloga, ho podem fer, però no és suficient, perquè el psiquiatre el veurem cada X mesos i la psicòloga més sovint, però tampoc, i poder resoldre els problemes al dia a dia és molt important.
Molt ben explicat, Jordi. I per accedir al ProEnfa sí que, bueno, és necessari que el familiar de la, o sigui, és a dir, que el familiar que es vulgui apuntar al ProEnfa formi part de la xarxa de salut mental i estigui fent un seguiment amb el CESMA, amb, bueno, amb el psiquiatre, i que estigui fent un seguiment. Llavors, simplement ho ha de dir, si forma part d'un SRC, doncs ho han de dir a l'SRC, o si no, simplement amb les visites de seguiment del CESMA s'hi poden inscriure.
Perfecte, moltes gràcies. I ara també una altra pregunta encara. Ara la vostra fill o filla està bé, està seguint un procés de recuperació, és a dir, tot i que ja està estable, va recuperant aquelles parts de la vida que encara li queda una mica, perquè sempre quan hi ha un problema de salut mental no és només la malaltia, que sinó que es van altres parts de la vida es van desconstruint i desmuntant i s'ha de tornar a muntar. I això és el que estem fent. Creieu que ja està tot fet o encara es poden continuar fent coses? Podeu informar-nos, anar amb grups d'aquests de famílies?
No está todo hecho. Falta mucho que hacer en esta vida. Mucho. Es que es lo que dice Mireia. Yo voy allí al ProEnfa y no paro de ir a informarme y a que me expliquen las cosas, porque yo, lo que te he dicho antes, no entendía esta malaltía. Ahora, pues está en reuniones, estamos aquí cuando hacemos la reunión familiar, y claro, el uno explica su problema, el otro pone el otro problema, y vas cogiendo cosas y dices, bueno, no eres tú solo, estás aquí, estás en familia, y esto pues es muy importante para nosotros.
Sí, bueno, jo també participo amb aquests dels del CERC i venim cada mes, ens trobem amb ell també, amb el Pedro. Pues, dic, molt bé, perquè llavors el que diu, compares tu, dius, bueno, no sols, som molts, i vull dir, imagino que arreu d'aquí n'hi deu haver molts més, i n'és a Lleida poder veuries o podries comparar. Sí. I referent a com hem notat, per el que dius, el fill, vull dir, d'ençà que en un any, perquè nosaltres, vull dir, el problema, quan va passar tot el tractament i tot això, doncs fa un any, doncs ell cada 15 dies o 3 setmanes va fer controls aquí a Balaguer, al CAP i tot això, i sempre negatiu. Vull dir, l'altre dia es troba felicitat i li va dir pocos casos, li va dir el doctor, pocos casos, que sempre, al principi, han dado negatiu. Pues, bueno, això és una satisfacció. Ell, el seu esforç i el nostre acompanyament, també.
Molt bé. I volia dir també que el grup de famílies o grup d'ajuda mútua us ajuda molt a no sentir-vos sols. És a dir, és un problema que trastoca la vida, tant de qui la pateix com de la família, i si a sobre et penses que ets l'únic cas en el món o en el teu entorn, es fa molt més difícil, i per això recomanem que qui ho necessiti, pues, pugui recórrer a aquest servei, als grups d'ajuda mútua, al grup de famílies, al ProEnfa, tot això. No és, només, no és que et donin eines per resoldre casos concrets, és que veus que no estàs sol, que no és l'únic que li passa aquestes coses. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Pedro, moltes gràcies, Maria, moltes gràcies, Mireia. I
gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies.
Sortint del cercle.
I ara passem a l'entrevista de Sortint del Cercle. El Miquel Àngel entrevistarà la Cristina, que és filla d'una persona amb un trastorn de salut mental.
Hola, Cristina. Benvinguda a Sortint del Cercle. Me podries explicar com va començar la malaltia del teu familiar?
Bé, bon dia i gràcies per convidar-me. Doncs sí, a veure, concretant molt finament de quin dia va començar la malaltia del meu pare, evidentment no és un dia concret, sinó que són etapes a la vida, que, bueno, jo recordo de petita, doncs, que hi havia alguns trets característics que, bueno, nosaltres som una família de 5, era el meu pare, la meva mare i els 3 germans, i ja des de petits, doncs, sí que veies que el pare, doncs, hi havia situacions, actituds que a la vida fes la comparativa amb els pares d'altres amics i dius, ostres, què passa el meu pare? Hi ha algunes coses que no estan funcionant bé i que no està exercint el rol de pare. I, bueno, van passant els anys, doncs el pare treballava sempre a casa perquè ell sempre ha estat pagès, veies que el rendiment de les terres no acabaven de funcionar, nosaltres els tres tenim una carrera universitària i s'havia de pagar, doncs, els estudis, i el pare, doncs, va decidir anar a treballar fora, amb una empresa justament d'aquí Balaguer, i als 2-3 anys doncs el van acomiadar, doncs perquè no funcionava al 100%, no rendia al 100% a la feina. I això va ser un toc d'alerta, un toc de definitiu, de dir, hem d'intervenir, algo està passant. I tenia moltes dificultats amb el son, que és un dels principals indicadors que te diu que algo està passant. I vam recórrer mil metges, mil especialistes per intentar arreglar el tema del son, però bueno, va desencadenar amb altres coses.
Sí, com ho vas viure?
Doncs ho vam viure difícil, difícil tots plegats. Tots els germans, com la meva mare, tots van viure unes etapes difícils, i la necessitat que teníem, jo crec, i crec que és una cosa compartida, m'imagino, amb la resta de gent que té familiars amb aquesta tipologia, és que necessites posar nom al que està passant. Posar nom i indicadors que et diuen el teu pare té això. Un cop saps aquest nom, ja saps com ho has d'agafar i te documentes, t'informes i fas tot el possible per entendre-ho. Bàsicament és posar nom i saber.
O sigui, com ho vau detectar i saber que tenia una malaltia mental?
Bueno, per l'actitud que tenia. Tenia una actitud molt canviant. Sabies, ja des de petit sabíem que quan arribava a casa, doncs, de la manera en què tancava la porta de baix al garatge, sabíem si tenia bon dia o mal dia. Llavors eren indicadors que, bueno, el dia a dia t'ho feia veure que no era lo normal. Lo normal del rol de pare.
Sí, sí. Com l'acompanyes al teu familiar, al teu pare?
Doncs el meu pare justament viu al costat de casa meva i, bueno, jo faig un acompanyament molt proper, doncs ell es pren la medicació cada dia perquè, bueno, ve a casa meva a medicar-se, perquè és una de les coses que penso que és molt important tenir-ho controlat, perquè d'aquesta manera, doncs, la malaltia hi és, però si sap portar i a més està controlada, doncs és una persona que pot fer la vida completament normal com qualsevol altra persona. Simplement, doncs, intentar, doncs, ajudar-lo a tenir aquest equilibri mental i aquest acompanyament més proper. I ell ve cada dia a medicar-se a casa, ve al matí i ve a la nit, i després pues, acudeix en altres llocs que suposo que més endavant sortiran, que són superimportants.
D'acord. Ne parleu entre els membres de la família? Ens pots explicar si ha sigut fàcil?
Bueno, en parlem, sí, amb els meus germans, sí, en parlem molt. Des del moment que vam tenir el diagnòstic i sabíem el que tenia el pare, doncs ens va alleugerar tots. I, bueno, la malaltia, sí, tots som molt conscients que té unes necessitats que hem de cobrir entre tots, que ell sol no pot. Llavors, sí, nosaltres hem de parlar i hem d'estar tots ben coordinats, els tres fills, perquè no li falti de res.
Et costa d'entendre el teu familiar i et posis al seu lloc?
Hi ha moments que sí, sí que, evidentment, hi ha moments que costa molt entendre-ho perquè la lògica, hi ha moments que la lògica de la persona no actua com ho faria una persona normal, entre cometes, perquè doncs, la seva mentalitat doncs, va dos marxes més enrere que nosaltres, les reaccions i tot és molt més lent. Llavors, coses molt simples que les faries molt ràpid i bé, doncs veig que a ell li costen. Tanmateix, doncs, és això, em poso al seu lloc, intento explicar-li i, sobretot, molta paciència de dir, si ho he de dir tres vegades les coses, perquè a vegades s'han doncs, de repetir, doncs es repeteixen, no passa res, l'important és que es faci i es faci bé. I si s'equivoca, doncs tornar-ho a rectificar, però ho ha de fer perquè les habilitats no es poden perdre.
Hi ha hagut algun fet significatiu que hagi ajudat a entendre i tractar millor la malaltia?
Doncs el meu detonant i el que em va ajudar i el que em va facilitar la vida, i així ho he de dir, va ser poder tenir al costat una persona, que en aquest cas doncs, ara mateix té un familiar que també té patologia mental, i jo treballava en aquells moments a l'Ajuntament de Mollerussa i, bueno, la 20, en aquell moment que crec que encara és el president, doncs parlant amb conversa de despatx, perquè érem companys que en aquell moment estava doncs, ocupant un càrrec, li vaig treure la meva situació així com aquell que comparteix una mica les vivències. I ell directament me va dir, doncs mira, jo t'aconsello que vagis al Centre de Salut Mental de Mollerussa, que en aquell cas, ara no recordo com es diu, però ves allà i a la treballadora social i t'orientarà una mica què és el que pots fer. I aquí se'm va obrir les portes a tot. O sigui, la meva vida va fer un canvi de la nit al dia. La meva i la dels meus germans, també. Però descobrir això Això em va salvar tot. Va ser la meva salvació. I de fet, sí, ho aconsello tant.
Si tens en compte el benestar emocional i social.
Sí, és importantíssim.
I com?
Com? Motivació 100%, ha de fer vida amb xarxa, perquè, a veure, una de les coses, una de les indicadors que demostra que ell està passant un mal moment és perquè cada vegada es va recloient més a casa i veus que es va tancant, doncs la casa, les finestres, no hi entra llum. Són petits indicadors que tu els has d'anar veient, sí, sí, valorant, i ha d'entrar llum a casa, has de sortir, has de connectar amb la resta de gent. Si avui no en tens ganes, doncs en comptes de sortir 2 hores, surt 1 hora, però surt, perquè és super necessari tenir contacte amb la gent i compartir, ja sigui amb persones del teu entorn més proper, que tinguin al final molta afinitat, o és igual, als jubilats del poble, a jugar escacs, a anar, el que faci falta, però super important que hi hagi xarxa social, i si hi ha xarxa social també hi ha benestar emocional.
T'has trobat que t'amaga el problema o el sentiment, i com ho gestiones?
Sí, sí que m'amaga informació, sí. I a banda d'amagar-me-la a mi, doncs a la meua, al meu home, que també hi tenen molta afinitat, i suposo que el seu nom, doncs crec que amb ell li explica, doncs, tot el que li passa, perquè hi ha coses, sí, més, sí, íntimes, suposo que es deu sentir més sí, tranquil, sí, doncs li explica tot al meu home. Llavors, doncs el meu home i jo, doncs intentem gestionar-ho i posem solució allà on ell veu una muntanya, nosaltres hi veiem, doncs, les solucions.
Des del primer moment, els professionals us han explicat bé la malaltia, i qui ha estat qui us ho ha explicat?
Doncs jo, quan vaig conèixer el diagnòstic, doncs evidentment em vaig documentar, vaig llegir molt per a veure com podem ajudar-lo millor, però el fet de poder entrar al centre de rehabilitació comunitària, doncs això va ser una salvació enorme. Per què? Perquè van treballar molt el reconeixement de la malaltia, perquè el meu pare sabia que algú tenia, sabia que algú li estava passant, però posar nom i treballar-hi no ho havien fet mai. I al centre, doncs, l'equip del centre de rehabilitació, doncs, els tallers per les famílies, el suport que li fan cada dia. També és veritat, doncs, que a l'haver-hi aquesta proximitat amb els professionals, doncs, si hi ha qualsevol cosa, jo alguna vegada m'he coordinat amb el centre per dir, ostres, mira, el meu pare ara mateix està passant per aquest mal moment, doncs tenim un tema de funcions familiars, d'herències, que l'està, doncs, posant una mica més alterat del normal. Hi havia sempre aquesta coordinació, la qual anava fantàsticament bé, perquè pogués haver-hi un clima adequat a casa, perquè si no hi ha molts alts i baixos.
Doncs la malaltia ha suposat algun desgast o benefici en la vostra convivència familiar?
Sí, bueno, va ser un desgast important a nivell familiar, sí, però bueno, ara l'estem recuperant. Al final és quan poses nom i treballes, ho identifiques i veus la magnitud del problema, doncs la malaltia ens va distanciar tots, el meu pare i els meus germans, però un cop analitzada, un cop sabuda i un cop informat, doncs hem fet tot el possible per tornar a unir-nos. I això ha sigut potser un dels beneficis de dir, ostres, el pare està malalt, doncs ajudem-lo.
Sí, sí. T'has sentit mai culpable del seu trastorn?
No, mai, mai, mai. Mai. És una patologia que ve i no hi ha culpables.
Sí, surt i...
Surt i no hi ha culpables, això és...
Exacte.
No, mai.
Creus que influeix tenir un trastorn mental a l'hora de trobar feina?
Sí. Bueno, ell l'ha agafat molt ja en l'època de quasi jubilar-se, però sí que és veritat que ens van prejubilar, el van prejubilar perquè no rendien les terres. Teníem uns ingressos molt alts perquè teníem terres, i des de que la patologia es va mig descompensar, doncs van perdre molts ingressos, sí.
Coneixes algun projecte d'ajuda o acompanyament als familiars de persones amb trastorn mental?
Bueno, jo coneixia el taller que feien al centre de rehabilitació comunitària, i després, doncs, des del Porxo, doncs, també estan fent molt bona feina. Amb la Núria, doncs, hi ha molt bona coordinació, qualsevol cosa que hi hagi, doncs elles sempre estan allí assessorant, orientant i donant el suport necessari, que com a familiars a vegades és imprescindible que hi hagi algú a l'altre cantó que te digui, doncs mira, prova de fer això, prova de fer allò, perquè sí, al final a vegades, doncs, no tens els coneixements i el dia a dia treballant i tot, doncs hi ha moltes coses que et superen. Llavors, si des de fora també t'orienten, doncs és molt, molt d'agrair.
Sí. participes en la tasca de sensibilització de salut mental en alguna associació de familiars, si t'agrada.
Jo participar com a tal no hi participo. El que sí que és veritat és que jo com a persona, com a professional també, jo mai m'he amagat de que tinc un familiar amb trastorn mental, i per tant penso que el que a mi m'ha funcionat, i hi ha persones properes doncs, que també doncs, tenen algun familiar que té patologia mental, doncs sempre intentes donar aquell petit consell que a mi m'ha funcionat perquè puguin sortir-se'n en moments molt crítics, sí, com hem d'actuar, com jo ho vaig fer, a mi em va anar molt bé això, no vol dir que tot funcioni, però sí que aquestes eines que a mi em van funcionar perquè venia d'assessorada de, doncs jo sempre, a la mínima, doncs, que m'ho pregunten, i jo no tinc cap problema de dir, sí, el meu pare té una patologia mental, nosaltres l'hem portat el millor que hem sapigut, ara el tenim bastant, ho tenim controlat, tenim les eines i tenim el suport, el recolzament amb recursos que hi ha, doncs, sensibilització com a tal no, però si em pregunten jo estic oberta a aconsellar i a...
Perfecte.
I a donar el meu punt de vista.
Sí, ja, per últim, si haguessis de demanar algun desig, quin seria?
Quin desig seria? Doncs que ser feliç, que el meu pare sigui feliç, que la patologia que té evidentment no es cura, però que pugui fer vida normal i que puguem estar tots junts.
Pues moltes gràcies, Cristina.
Ara, a vosaltres.
Si em permets a mi una pregunta, abans has comentat que el teu pare viu al costat de casa teva i que ve a vendre les pastilles cada dia a casa teva. I també has parlat del recolzament que teniu tota la família amb ell per ajudar-ne on arribi. Però clar, també se m'ha acudit el fet de que visqui sol a casa seva, perquè entenc que viu sol, i tingui una autonomia, també ajuda al que ell hagi de fer les seves tasques i tot això, a que pugui anar bé, perquè si es converteix en un moble que depèn només de vosaltres, no millorarà tampoc.
Correcte. Sí, una de les prioritats que tenim nosaltres, perquè el fet de una convivència estreta dins d'un nucli amb una persona amb trastorn mental, doncs en el meu cas, doncs, jo tinc dos nens petits i això dificulta molt el dia a dia. Ell passa unes horetes a casa, però sí que l'autonomia de fer-se el dinar, el sopar, això és molt, molt positiu. És molt positiu per ell perquè l'incentiva molt a que ho hagi de fer. Sí que a vegades, és veritat, tot s'ha de dir, que té la mandra d'haver de fer. Però la mandra d'haver de fer és s'ha de fer sí o sí. És una, el meu pare també ho he de dir, és una persona super presumida i sempre ho ha sigut, i bueno, doncs anar ben arreglat, anar ben vestit i lluir és una de les coses que em ve li agrada. Llavors és, sempre ha sigut presumit, per què ara no? Si tens tots els recursos i tens totes les facilitats del món com per fer-ho, per què ara no ho fas? I llavors és, sí, tens raó. I una de les dificultats que tenen doncs, són els hàbits diaris, doncs, de les dutxes i aquestes coses que, bueno, si no estàs una mica insisteixes, doncs no es fan. Llavors és, vinga, va, que si no, mos hem de dutxar, mos hem de arreglar, perquè si surts a fer un cafè o surts a algun lloc, doncs has d'anar elegant com tu sempre has anat, això no es pot perdre. I les comoditats de portar amb la compra a casa, perquè ja teníem aquest debat de... no té carnet de cotxe, perquè el tema del carnet, doncs, amb la medicació que pren, doncs, van prendre la decisió de que no podia continuar i li oferien, doncs, de portar la compra a casa o d'ell anar-la a fer. I és, no, pare, tu has de continuar comprant el que compres cada dia. Sí que és veritat que té la seva llista de fa molts anys i sempre compra el mateix, però les rutines és el que funciona. I funciona molt bé. A la que canvies una rutina, la cosa pot trontollar una mica. Llavors és, no, has d'anar a comprar cada dilluns al lloc on va sempre i aquesta rutina no pot canviar. La comoditat de portar-t'ho a casa més endavant ja la plantejarem, però ara no és el moment perquè són habilitats que no podem perdre.
Molt bé, moltes gràcies, Cristina. Moltes gràcies, Miquel Àngel.
A vosaltres, i felicitats gràcies pel programa, perquè és molt bonic i val la pena fer-ho, perquè bueno, és una veu que teniu i que tothom us pot escoltar, i que feu una gran feina tant l'equip com tots vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies
a vosaltres.
Adéu.
Sortint del cercle.
Fins aquí l'entrevista. I ara, abans d'acomiadar-nos, la Consol ens vol fer una recomanació d'un llibre que li ha agradat molt. Bon dia, Consol. De quin llibre es tracta?
Bon dia.
Tus zones errònies és un llibre escrit pel Juan Dyer que tracta la idea de que les nostres creences, pensaments negatius, són les causes principals dels nostres problemes emocionals i psicològics. El llibre explica que alguns dels pensaments, emocions, creences que tenim arriben a errors de percepció que es converteixen en un obstacle per arribar a la felicitat i la pau interior. Crec que és un llibre interessant per les persones que busquem una vessant més tècnica del que passa al nostre cervell.
Molt bé. Per si algú vol buscar, recordem el títol del llibre.
Tus zones errònies.
I l'autor es diu Wayne Dyer, que és W-A-Y-N-E-D-Y-E-R. Costa de recordar aquest nom. Moltes gràcies, Consol.
A tu.
Fins aquí el programa. Us han parlat Maria, Pedro, Cristina, Miquel Àngel, Mireia, Consol i qui us parla, el Jordi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobem a la propera emissió de Sortint del Cercle.
Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.